Doncs avui, que estem a la meitat de la setmana, és 6 d'abril i se celebra el Dia Internacional de l'Esport per al Desenvolupament i la Pau. La finalitat és conscienciar la població mundial davant del paper fonamental de l'esport a la promoció dels drets humans i el desenvolupament econòmic i social de les nacions. O sigui que si ens dediquéssim potser a fer més esport, potser d'altres històries no les estaríem patint. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Com et deia, la meitat de la setmana, avui 6 d'abril, hores d'ara, fregant ja, o acostant-nos als 12 graus, no hi arribem encara, però acostant-nos als 12 graus de temperatura a la ciutat de Lleida, on avui la temperatura mínima ha pujat fins als 6,3 graus, la mínima. Venim d'aquestes tres nits de glaçada i, per tant, això vol dir que les temperatures mínimes han tingut una pujada força espectacular. Avui s'espera una temperatura màxima relativament alta, tenint en compte que ahir pràcticament vam fregar els 17 graus. Buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, i avui us parlaré de la espirulina i d'una empresa que s'ha format al voltant de l'espirulina al Pla de Lleida, i escolta, que ens expliquin què és l'espirulina, de fet, perquè es van fixar amb aquesta alga i després quina és la seva línia de negoci. Això ens ho explicaran d'aquí uns minuts. I abans d'arribar a la una amb el Cosme, doncs l'entrevista Cosmopolita. Avui ja t'avanço que encarada la Setmana Santa, que repeteixo i insisteixo, que semblava lluny, és la setmana vinent. Aquest diumenge és ja diumenge de Rams. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies amb l'Info Cope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de dos quarts i escaig de dues, amb veu de dona, la nostra tertúlia, on parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Ara sí, ja busquem aquesta previsió meteorològica, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui ens espera el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida, cel ennuvolat disminuint a poc ennuvolat amb núvols d'evolució diurna a la tarda més abundants a zones de muntanya. Al vessant nord del Pirineu hi haurà nuvolositat de retenció que podrà deixar algunes precipitacions febles i disperses, i la cota de neu se situa entre els 1.400 i 1.600 metres. Temperatures en ascens amb valors de fins a 20 graus a Lleida capital i Balaguer, 18 a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. També tindrem vent variable fluix amb predomini de la component oest. Per demà dijous, cel poc ennuvolat o clar, temperatures mínimes sense canvis, màximes en ascens i vent de component oest i sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 12:23 minuts, bon moment per buscar la darrera hora informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Parlàvem d'aquestes tres nits de glaçades, aquesta darrera no, ens hem quedat a 6 graus positius a la ciutat de Lleida com a temperatura mínima, però el Departament d'Acció Climàtica calcula que els danys de la glaçada oscil·len entre el 50 i el 100%, amb una clara afectació a tots els cultius de fruita de pinyol, ametller i perera. Al Pallars Jussà també hi ha hagut afectació entre el 90 i el 100% en ametllers, i a les altres comarques del Pirineu també hi ha danys en fruita dolça. Agroseguro començarà a finals d'aquesta mateixa setmana els peritatges de les finques afectades per aquestes glaçades dels darrers dies, que han afectat unes 50.000 hectàrees de cultius de fruita dolça i ametllers de les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, les Garrigues i l'Urgell. Així ho ha anunciat el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, en una visita que ha fet a un camp de Benavent de Segrià. I amb crònica judicial, la Fiscalia demana 9 anys de presó per a un noi acusat d'intentar matar-ne un altre tirant-lo escales avall a Lleida. Ull, perquè els fets van passar cap a un quart de 8 del vespre, el dia 4 de desembre del 2020, a la plaça Sant Joan de Lleida. Segons l'escrit del Ministeri Públic, l'acusat va empènyer la víctima des d'una alçada de 2,33 metres amb la intenció evident d'ocasionar-li la mort, i ja al terra va intentar agredir-lo amb una navalla mentre deia «vull matar-lo», tot i que dos amics que eren amb l'acusat el van aconseguir aturar. El noi va quedar inconscient i va ser traslladat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida amb una ferida oberta al cap. El judici es farà a l'Audiència de Lleida el proper 27 d'abril per un delicte d'intent d'homicidi. Segons la Fiscalia, l'acusat, que anava amb dues persones més, es va acostar a la víctima, que estava asseguda a la part alta de les escales que hi ha a sobre de l'aparcament de la plaça Sant Joan, i li va demanar una cigarreta. Davant la negativa de la víctima, l'acusat, de llavors 19 anys i nascut al Marroc, el va amenaçar amb una navalla i el va empènyer fent-lo caure. Ull amb aquestes històries. Tens un cigar? No, no fumo, doncs et mato. És així de cru. És així de cru. Al final demanen 9 anys de presó. 9 anys de presó. 9 anys de presó, que ja es quedarà molt menys, aquesta història. Però bueno, t'explico una altra història. Una família ha denunciat les pèssimes condicions en les quals s'ha trobat un habitatge de la seva propietat que havia estat ocupat amb K al municipi de Miralcamp, que ara acumula tones d'escombraries i també de rates. Joan Monet i la seva família de Mollerussa i Miralcamp van denunciar als Mossos d'Esquadra l'ocupació de l'habitatge el 14 de febrer de l'any passat, en un immoble ubicat al carrer Sant Claver, on havien viscut ells amb els pares i que es trobava sense inquilins. Era la casa familiar i, segons va explicar, es trobava en bones condicions tots els mobles i serveis necessaris per viure. Van guanyar el judici i el jutge va ordenar el desallotjament d'aquest habitatge a finals de l'any passat, és a dir, 11 mesos després. 11 mesos després. Després d'accedir a l'immoble, els legítims propietaris van veure amb desolació que la casa s'havia convertit en una muntanya d'escombraries. Expliquen que han desaparegut la majoria de mobles, electrodomèstics i objectes personals que tenien valor per a ells, i el poc que queda està trencat o amuntegat al corral. També va apuntar que a les parets havien escrit insults i amenaces. La família ha explicat que durant tot aquest procés s'han vist obligats a continuar pagant les factures del subministrament de la llum i que després d'accedir a l'edifici s'han emportat fins i tot les canonades de coure del gas. Així és com s'han trobat una casa ocupada, una família. A la ciutat de Lleida els empadronem, els ocupes. A la ciutat de Lleida els empadronem i tot. 11 mesos, per treure'ls. I te la trobes així, qui ho ha de pagar? Qui ho ha de pagar? L'ocupa? Teòricament sí. Però si es declara insolvent, doncs ja saps qui ho ha de pagar. I repeteixo, tots els objectes, no de valor econòmic ni material, de valor sentimental, que segueixen a casa teva i que han desaparegut o te'ls trobes trencats. Déu-n'hi-do, eh? És la lluita de les ocupacions que segueix, que segueix passant i que segueix, que si toca, vaja, que ja depèn de com vagi la cosa, tremola. Vinga, que li donarem veu a l'Arnau Vilà, i si parlem amb l'Arnau Vilà ja sabeu de què parlem, de Jocs Olímpics d'hivern, perquè ara és el president aragonès que insisteix que no contempla modificar de cap manera les seus de les proves dels Jocs d'hivern, Arnau.
Un nou capítol en aquesta escena dels Jocs Olímpics d'hivern, i és que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistit que el govern no canviarà la ubicació de les proves dels Jocs d'hivern que consten a l'acord amb el COE i la Moncloa. Aragonès ha defensat que el projecte és una oportunitat pel país i pel progrés del Pirineu.
No modificarem les seus de les proves per part de la Generalitat de Catalunya, perquè s'ha fet un esforç de moltes setmanes. És amb criteri tècnic. I crec que la manera no és fer pressions polítiques. Nosaltres hem actuat amb responsabilitat i, per tant, en aquest sentit, no preveiem cap modificació.
Pere Aragonès ha afegit que no té previst reunir-se amb el president d'Aragó, Javier Lambán, que li ha reclamat al president de la Generalitat que sigui més empàtic i comprensiu.
la propuesta que él hace desde el punto de vista del Comité Olímpico Internacional es inviable, que ya tenemos que tener mucha paciencia con ellos, con los amigos catalanes, con sus consultas, con sus referéndums, etcétera, etcétera, que no se avienen en absoluto a lo que el propio Comité Olímpico Internacional pide para la presentación de una candidatura y que desde luego nosotros desequilibrios no vamos a aceptar ninguno.
Lamban ha avisat que si Catalunya no accepta cap canvi, ells plantejaran la seva pròpia proposta de celebrar els Jocs d'hivern íntegrament a l'Aragó i que llavors el COE haurà d'escollir entre les dues opcions. Però la cosa no acaba aquí perquè, com a notícia de darrera hora, les paraules de Lamban no s'han quedat sense resposta i Pere Aragonès s'ha pronunciat sobre els Jocs aquest mateix matí a la sessió de control del Parlament de Catalunya i ho ha fet carregant de culpa els aragonesos per haver-se despenjat de la proposta tècnica i negant que la gestió que ha fet la Generalitat tingui cap efecte negatiu sobre la candidatura conjunta. El líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha acusat Aragonès de voler boicotejar el projecte de la candidatura.
Molt bé, Arnau, si hi ha alguna darrera hora dels Jocs Olímpics d'hivern, doncs...
La sabrem.
Demana pas i entraràs directament, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Gràcies, Arnau. Obrim la plana local de l'Ajuntament de Lleida. I és que la plana local de la ciutat de Lleida, dic, és que l'Ajuntament de Lleida posarà en marxa el projecte pilot Més Temps per Tu a partir del proper 19 d'abril, l'endemà de la Mona. Amb una durada de fins al 23 de juny, aquesta iniciativa pretén treballar per la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, posant a disposició de les famílies un servei de cangurs gratuïts en equipaments municipals per a la cura de nens de 4 a 12 anys. Concretament, el servei estarà actiu de dilluns a divendres a les escoles pràctiques 1 i Sant Josep de Calassanz i a la ludoteca de la Bordeta en horari de tarda de 3 quarts de 5 fins a 2 quarts de 9 del vespre. Els dissabtes seran les ludoteques de la Bordeta, Centre Històric i Balàfia les que acullin el servei en horari de matí de 2 quarts de 10 del matí fins a les 2 i a la tarda de 2 quarts de 5 fins a 2 quarts de 8. Les famílies interessades podran sol·licitar l'alta al servei a partir de dimarts vinent, 12 d'abril, a través de la plana web educació.paeria.cat o al telèfon 973-930-247. El formulari està obert a tota mena de famílies, però tindran prioritat les monoparentals, mares víctimes de violència masclista i dones en situació d'atur de llarga durada de més de 52 anys. També a la ciutat de Lleida, el govern municipal d'Esquerra i Junts i el principal partit de l'oposició, tal com avançaven ahir a la tertúlia dels polítics de COPE Lleida, el PSC han atansat posicions de cara a arribar a un acord sobre l'Albert previst a Pardinyes. Després d'alguns contactes previs, ahir van mantenir a la tarda una reunió que, segons el govern, va ser positiva i, segons els socialistes, la negociació progressa adequadament. Aquest atansament arriba després de mesos d'enfrontaments sobre aquest equipament projectat en un solar del carrer Josep Pallach. I amb clau... local encara, el patronat de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, l'IRB, i la Fundació Doctor Pi Ferrer ha nomenat Eva Montserrat López Truco nova gerent de l'Institut. López es va incorporar a l'IRB Lleida fa uns 7 anys com a responsable d'Administració, Finances i Recursos Humans. Els reptes que tindrà com a gerent passen per mantenir el pressupost equilibrat de l'IRB Lleida, assegurar la gestió adequada i eficient dels serveis de recerca oferts al personal investigador, continuar impulsant l'assaig els assaigs clínics, acomplir els objectius del Pla Estratègic 2021-2025, millorar la visibilitat de l'IRB Lleida i apropar l'activitat a la població i implementar el nou Pla d'Igualtat. I busquem la notícia econòmica del dia, en la que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que l'executiu ha aprovat un pla per mitigar els efectes de la guerra d'Ucrania amb un paquet de mesures urgents que comptarà, de moment, amb 120 milions d'euros per pal·liar les conseqüències del conflicte. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu que cada mes nosaltres coneixem doncs, més propostes empresarials que ens arriben des de les nostres terres. Ja saps que amb Global Lleida doncs, tenim accés a, doncs, a moltes ajudes i, sobretot, a conèixer aquesta tasca empresarial que hi ha a casa nostra. Avui és el cas doncs, del Joan Soler, que està amb nosaltres. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El Joan Soler és CEO fundador de l'empresa Organa Spirulina, que així amb el nom doncs, ja et pot donar pistes de per on va la història. Joan, escolta, des de quan tens muntada l'empresa?
Doncs mira, nosaltres vam començar el procés d'investigació allà el 2012 i el 2019, 7 anys després, vam començar la comercialització de la microalga.
Ahà. Escolta, per què? O sigui, el 2012 per què comenceu a investigar l'espirulina?
Som una empresa familiar frutícola, d'aquestes tradicionals de Lleida, que cultivàvem pomes, després paraguaios, aramelles, i cercàvem alguna forma diferent d'obtenir un aliment saludable, i ens vam trobar amb l'espirulina, que no només és molt saludable per les persones, sinó que també és excel·lent pel planeta a nivell de fixació de CO2, estalvi d'aigua, etc.
Clar, el que passa és que això no és com, a veure, com es diu aquí, de tenir un bancal i tenir arbres.
És molt més complex. De fet, ara mateix som l'única empresa de Catalunya produint aquesta microalga i comercialitzant-la. I això es deu a la complexitat de multiplicar aquest organisme i fer-lo viable a nivell empresarial.
Aha. Es parlaves de l'espirulina com una font d'aliment sostenible, que això avui en dia es busque. L'espirulina és una alga, com deies. Quins avantatges té?
Doncs mira, a nivell, si parlem de medi ambient, ja que ens hem centrat per aquí, podem parlar d'un organisme que és 100 vegades més eficient en termes de producció de proteïna si ho comparem amb una font animal. O és al voltant de 50 vegades més eficient en termes de reducció de consum d'aigua si ho comparem també amb una font de proteïna animal. Llavors estem parlant d'algo molt, molt més eficient que no pas l'obtenció de proteïna clàssica.
Uh-huh. I a nivell, després, a nivell de menjar, per entendre'ns?
Exacte. El seu gran què és nutricionalment. De fet, va ser catalogat per la ONU com un dels millors aliments pel futur de la humanitat. És més, té diversos organismes que promouen l'ús de l'espirulina per combatre la malnutrició. Ara, en temes de Covid, s'han publicat un parell d'estudis que demostren com n'és d'efectiva l'espirulina per combatre el Covid, per exemple. Uh-huh. Estem parlant d'un organisme multivitamínic, amb enzimes, amb diversos microorganismes, que el que fan és primer posar a punt la microbiota intestinal i a partir d'aquí el cos experimenta una recuperació en diversos sentits.
Uh-huh. La vostra empresa es diu Organa Spirulina, us trobem a internet a organaspirulina.com, tot junt, organaspirulina.com. Esteu a la zona d'Almenar, ens deies, proveniu d'una família doncs, que ja treballàveu al camp, i ara doncs, veu buscar... Sou inquiets, entenc, no? O sigui, veu buscar,
sí, sí,
veu buscar, escolta, com anem canviant?
Sí, ens agrada una mica, no som conformistes. Vam plantar fa 30 anys les primeres figueres comercials de la comarca, també.
Caram.
I ara estem en aquest camí de l'espirulina que ens apassiona, que veiem una llum, no?, en aquest planeta cada cop més poblat, i també una llum a moltes de les malalties. Estem parlant que és un aliment que va bé tant per processos de càncer com per processos de colesterol, per problemes també, aquí a Europa es produeix bastant per perdre pes, per exemple. Uh-huh. Estem parlant d'un organisme, algo que ens satisfà molt com a empresa és que els clients són la majoria fidels perquè noten la milloria en el seu cos, en el seu benestar.
Clar. Reitero, la web organaspirulina.com, tot junt, organaspirulina.com, tot junt, i aquí ho trobareu tot. Però, escolta, fes-me en 5 cèntims, Joan, és a dir... ens has dit que sou els únics de Catalunya que genereu espirulina fresca. Com es fa l'espirulina? És a dir, com es cultiva o com es genera, com funciona? A grans trets, eh?
Sí, això nosaltres produïm sota hivernacle. A més, hi fiquem una malla de sombreig per augmentar-ne la seva qualitat. I són unes petites bases, al voltant de 20 centímetres d'alçada, i el que fem és cultivar aquest ser microscòpic, que necessita llum i fonts de nitrogen, fòsfor i potassa, com qualsevol altre ser fotosintètic, i a partir d'aquí el que hem de fer és anar filtrant aquesta biomassa i l'aigua torna a les bases. i així obtenim el que és l'espirulina fresca. A més, també distribuïm espirulina deshidratada a baixa temperatura, la qual es pot trobar en un format de fideus o de comprimits.
Ja, però és a dir, l'espirulina, tu fiques aigua i apareix sola o no? Ho has de posar, això?
No, no és tan senzill. És clar, un ser molt antic, sí, és un ser molt antic que fa 3.500 milions d'anys que habita el planeta Terra, però el que has de fer és una mica com la llavor. Necessites una llavor, obtenir-la d'algun lloc. La nostra, en concret, prové de forma natural de la Camarga francesa, allà on desemboca el riu Ron. Allí alguns anys es troba espirulina, i hi va haver un noi francès que la va aïllar, i és amb aquesta espirulina que estem cultivant.
Ahà, molt bé. Escolta, a nivell empresarial, em parlava, Joan, de que el 2012 comenceu a conèixer l'espirulina i a investigar, i suposo que el que us va portar més temps és saber com produir-la i veure si això era viable econòmicament. El 2019 us llanceu ja a la producció i a la comercialització. Avui en dia, creus que heu encertat, que és un... heu trobat la manera d'equilibrar despesa i ingressos?
Bueno, com segurament sabem, no? El tema de I+D sempre és molt complex, quadrar el balanç. Tot i això, ara ja hem passat aquesta primera fase, que ha durat un parell d'anys, de fer una planta pilot molt petita, aquesta que vam muntar el 2019, i ara mateix estem acabant les obres d'una ampliació en la qual tripliquem la superfície de cultiu. Ah, llavors, fins ara ha sigut com cobrir despeses ben just, i esperem que amb aquesta ampliació sí que ja pugui ser un negoci rentable.
Clar, o sigui, vosaltres sou els que cataloguem a vegades com emprenedors.
Sí, moltes vegades ens definim així.
Bueno, com veieu, no, està bé que escoltem el Joan, la seva història, perquè l'emprenedoria, que és veritat que els darrers anys se'ns ha bombardejat des de molts fronts, de que és la gran solució, no està exenta de riscos, i això ho hem de saber.
Sí, riscos... És més, hi havia una altra empresa a Catalunya produint la microalga espirulina, però va haver de plegar perquè a nivell econòmic no era rentable.
Clar.
Cada passet que fem intentem que estigui ferm, i a partir d'aquí, doncs, anar explorant nous camins. El bo és això, que produïm una espirulina de molt alta qualitat. A més, hem sigut la primera empresa europea en produir l'espirulina, en comercialitzar l'espirulina en fresc, i això també ens ha donat molt aire i molta facilitat a l'hora de comercialitzar-la, perquè l'espirulina fresca, a diferència de la deshidratada que podem trobar al súper, que de fet està deshidratada a molt alta temperatura, que de vegades té mal gust, que fa pudor inclús, aquesta té un sabor molt neutre, és untable, es pot ficar damunt del pa, dins un iogurt, dins una crema, i aquesta facilitat a l'hora de consumir-la ens ha promogut tenir molts clients fidels.
Reitero, organaespirulina.com, aquí teniu tota la informació, a més hi ha fotos, és veritat, vull dir, dins d'un iogurt, untada damunt del pa, per exemple. De totes maneres, ara ens parlaves bueno, d'aquest avenç. Vosaltres esteu comercialitzant el vostre producte, esteu exportant ja o teniu els plans exportar aquest producte?
No, és més, no tenim plans i d'entrada no volem exportar el producte, sinó el que volem generar és un model de negoci amb producció local i venda local. Perquè creiem que és la forma a nivell, si parlem de sostenibilitat, el consum local i la producció local el més eficient, és el que emet menys CO2, el que pot resultar ser més econòmic. Llavors el que estem promovent són granges a molt petita escala, parlant de menys de 1.000 metres productius, i inclús aquí a la granja nostra el que fem són cursos de formació per gent que s'hi vol dedicar professionalment al cultiu.
Ah, caram! Jo, per exemple, m'hi puc dedicar, vosaltres m'ajudareu i me la compreu, o simplement m'ajudeu i jo la comercialitzo?
Sí, de moment el que estem oferint són formacions. Aquí s'ha format en aquests dos anys més de 100 potencials emprenedors, i de moment el que fem és formar. Estic amb alguns, tenim alguns convenis de compra i això, però nosaltres de moment només comercialitzem la nostra espirulina i que està sota els nostres estàndards de qualitat.
Molt bé. Organaespirulina.com, des de la zona d'Almenar, ja ho veieu, únics a Catalunya i pioners a nivell europeu d'obtenir i comercialitzar l'espirulina fresca, que és la gran diferència, no? Entenc que l'espirulina fresca és el que no trobem a la majoria de llocs, perquè suposo que la seva manipulació i l'arribada a taula de la persona és molt més dificultosa.
Exacte, sí, estem parlant d'un producte que sí que em va ser que inicialment només tenia 3 dies de caducitat, ara estem a 7, amb els últims resultats d'IMRD ja arribem a 10 i 12, però doncs estem parlant d'un producte amb una setmana de caducitat. Doncs clar, tampoc pot ser un producte, el que fem molt és venda directa i això.
L'espirulina, si busqueu a internet trobareu mil i una plans que parlen de l'espirulina i tal. No està de més, Joan, recomanar a la gent també que, escolta, que li consulti el seu metge abans de començar a prendre espirulina.
Sí, és el que diem, ho anunciem sempre, l'espirulina va bé per moltes coses, però no ho cura tot. Sí que és cert que té molt poques contraindicacions, però alguna té. Llavors, en cas de dubte, si és una consulta trivial, nosaltres també oferim servei d'assessorament en salut i nutricional, però davant de persones medicades, el més important és consultar-ho amb el metge, perquè avui en dia la majoria de facultatius ja coneixen l'espirulina i inclús tenim diversos clients que l'ha prescrit el propi metge.
Molt bé. Doncs hem conegut el Joan Soler, CEO i fundador d'Organa Espirulina. Els trobes a internet, organaespirulina.com. Ja ho veieu, pioners a Catalunya, pioners a Europa, i els tenim aquí, a casa nostra. És un exemple més de l'emprenedoria i de la valentia d'aquests joves empresaris. Joan Soler, escolta, enhorabona i que vagi tot molt bé.
Doncs moltes gràcies. I si mai voleu vindre aquí a la granja, som una granja amb les portes ben obertes, així que si voleu conèixer una miqueta més com la fem, com la multipliquem, perquè parlem d'espirulina d'alta qualitat, sou més que benvinguts.
Doncs mira, bona idea, que de vegades això de saber el que t'acabes menjant a veure d'on surt també és una molt bona idea. Gràcies, Joan.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens atansarem a la una de la tarda. És dimecres, meitat de la setmana, i això és entrevista cosmopolita. És territori del Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Què tal? Com anem?
Molt bé. Escolta, la setmana vinent ja saps que et dono festa.
Sí, home, no, és que encara que no em donessis festa, jo en dimecres possiblement no et faria el programa.
Ah, faries el salt.
Home, no, sí, feia el salt a Alacant, no? Avui era la Setmana Santa, no? L'havia vist fa 20 anys, però bueno, ja fa molt temps i que no han donat festa d'interès turístic nacional i mereix la pena pues, fer una altra visiteta, no?
Molt bé.
A més, que ara tenen nou bisbe.
Bueno, escolta, qui coneixem avui?
Estem a Quaresma, no?
Sí.
Molt bé, i seria bo que ens diguessin una mica com se viu la Quaresma, com l'han de viure. Que
home, doncs sí, doncs sí, sí, perquè no se'n parla tan obertament d'això últimament, eh?
Sempre que a algú li dóna vergonya, no?
Sí.
Jo la teia a la xarra quaresmal que jo porto una creueta des de que comença la Quaresma i no em sap greu de portar-la, no? Però bueno, jo tinc amb una persona que ha estat molt temps a Lleida, ha estat bisbe de la nostra diòcesi durant 8 anys. Actualment bueno, està fent, jo diria, un recés de tranquil·litat al seu poble, a Cullera, i estic parlant d'en Joan Piris i Frígola. En Joan Piris, benvingut i bisbe emèrit i espero que tingui un bon dia.
Moltes gràcies, però ja saps que sóc a Lleida i no a Cullera, eh?
Bueno, ja.
Està un poquet bueno, lluny.
El que sí que m'agradaria és que em parles una mica de quant es puntava vostè que volia ser bisbe. Allà a casa seva ja ho deia, que volia ser bisbe o volia ser capellà.
Sí,
o què volia
ser? Això no sol passar pel cap de molta gent. Amb els seminaris, en broma, sempre aquestes coses, però és una tonteria. No. Aquestes coses passen comú. Quan ets jove sempre té, diguem, alguns ocellers pel cap, però ara d'això, pel meu cap no havia passat així en sèrie. I a més perquè, diguem-ho clarament, la meva edat ja era gran, ja no, jo havia passat ja, diguem que la rosa se m'havia passat. Sí.
Vol dir que ja havia passat, això vol dir que vostè no havia tingut la vocació encara, o és que la tenia però no l'acabava
de veure? La vocació de bisbe no en tenim ningú. Jo vaig estudiar pedagogia perquè volien que em dediqués a l'ensenyament. Després ningú me va dedicar a l'ensenyament. Però vaig estar en parròquies i després vaig estar en un moviment internacional 5 anys que me va donar, jo crec que, molta volada, perquè vaig tenir moltes experiències locals i foranes estrangeres i demà. I passat per tants grups, doncs això posa a prova, jo crec que vaig aprendre més en aquells anys d'apostolat directe que en els anys d'estudi acadèmic, sí.
Bisbe Joan, hi ha tres dates que penso que són importants, no? La data d'ordenació, la data, en aquest cas, que vostè fa la primera missa, i també suposo sí. que les dates que acabe com a bisbe, no?
Jo ho celebro tot, sí, sí, ho celebro tot. A mi m'ordenaren de capellà un 21 de setembre, que precisament va ser el dia que vaig tenir possessió també allà, i de 21 de setembre, uns anys després. De capellà va ser l'any 1963. De bisbe m'ordenaren el 28 d'abril, a Menorca, i després la presa de possessió aquí va ser el 21 de setembre del 2008. I després ara, diguem, el comiat que me va tocar fer per edat ja, va ser el 2015, i ho tinc molt, molt present també, sí, sí.
Què ha suposat a la seva vida, en Ricard Maria Carles?
Pues mira, un mestre proper i un amic molt entranyable, perquè el primer nomenament que vaig rebre va ser el vicari parroquial d'ell. Ell era el meu rector, jo el seu vicari a la parròquia. El que passa que al cap de 9 mesos el feren bisbe de Tortosa i m'endossaren a mi la parròquia, però vam tenir un contacte molt directe durant molts anys. Sí, sí, gràcies. I ha après molt d'aquell home, jo.
Què hem de portar al poble de Déu?
Com a rector, sobretot, com a rector. Més que com a bisbe, com a rector, a mi me va impressionar ell, sí. Digues, digues.
Què hem de portar al poble de Déu amb aquest sínode que s'està preparant?
El sínode que s'està preparant, si es fa com el papa vol, aportarà una experiència d'església, diguem, peregrina, a la recerca del voler de Déu, perquè és... Nosaltres cantem que som un poble en camí i després resulta que el camí a vegades no es veu perquè ens agrada més l'estabilitat i hi ha moltes persones que no volen canviar res. Bueno, i un sínode sempre és anar en camí, vol dir que és obrir-se a les sorpreses també, no? Que pot haver en la vida, els canviaments, i Déu parla a través de la història i del moviment de la història. Jo crec que aquest sínode, si es fa com s'ha plantejat des de la mentalitat del papa francès, pot aportar, bueno, jo ho espero, pot aportar també novetats en quant, diguem, a sentir d'església, a identitat del poble de Déu.
No la dona tindrà protagonisme en aquest sínode?
I ja, la dona ja entès sempre, però són més dones que homes, sempre tots els grups, o sigui, que a mi necessita protagonisme. Jo ara estic fora de, diguem, de la pràctica i de les reunions, però ho he mirat i el tant percent de participació dels grups sinodals és molt més alt el femení que el masculí.
Parlant de la comissió que vostè va estar episcopal de mitjans de comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola, sí. Què li queda d'aquest temps que vostè ha estat? S'enfadava molt amb els mitjans de comunicació i amb alguns periodistes pel que ficaven, que veritablement no eren el que vostè creia que havien de dir?
M'he sentit molt ben tractat dirant en les qüestions de la comissió. On jo m'he sentit una mica, digues, violentat interiorment, i pot ser que se vagi manifestat exteriorment, en qüestions aquelles famoses que teníem del museu i dels béns de la franja, totes aquestes coses. Les informacions a vegades em posaven fora de, diguem, de la pau que habitualment vull viure. Sí. Però a més, com a comissió, com a comissió episcopal, molt bé, els delegats diocesans són un encantament de gent, sí, sí.
Quan ha llegit una notícia i ha vist que no reflexava la veritat, l'ha tornat a llegir una altra vegada, per si de cas?
L'he llegit moltes vegades. Jo he vist notícies, diguem, al·ludint, referents a coses que passen, diuen els periodistes, a l'Assemblea Episcopal, a la sala, i jo era present, i després quan llegia els diaris, diguem, pues, d'això no han parlat, i això no ha estat així, això de veres, eh? Hi ha molta imaginació, també.
Parlem una mica també de vostè. De cuinar, què tal va? Sap cuinar?
Cuinar?
Cuinar, sí. Fiques a la cuina. Entre putxeros i cazuelas que feia Santa Teresa.
No massa. Jo, més enllà d'espaguetis i coses d'aquestes, i alguna truiteta, no sóc massa especialista. No.
Però vostè, que és de cullera, una paella, no me la faria?
Ai, jo et podria dirigir-te, si tu la fas. Jo sé que va davant i que va darrere. Com es fa? Però no l'ha fet mai jo tot sol.
I vostès d'allò de participar de les falles, a la Jordana, a València o a la del Pilar i tot això, no?
Bueno, enguany ha anat, jo, eh? Enguany ha anat, jo he tingut pluja i no he participat massa perquè les meves cames no m'ho permeten, ara com els genolls estan fluixos. I a més plovia i plovia. Però sí, habitualment he participat i les falles que he tingut a la parròquia, molt bé, i el casal i tot allò, sí, sí.
Has escrit llibres, fins i tot. Quin és el que li ha fet més patxoca?
No, ningú, aquestes coses són, diguem, reflexions que un va posant per escrit i si aprofiten algú, doncs pues molt bé. Farem a fer. Ara estic preparant un altre, si és que tranquil, i així ja sortirà.
Vostè sap que jo sóc Setmana Santero, que es diu, i que el Sant Pare actual li encanten les processons i els passos de Setmana Santa. Com creu que la gent que va a cofraries, que processonem, que traiem l'art al carrer, la religiositat popular, han de viure aquesta quaresma?
Home, la quaresma, si no l'han viscut allà, no la viuran. Ja estem acabant-la, eh? Ara ja queden 3 dies de quaresma. Però de la Setmana Santa. La Setmana Santa, sobretot, és una experiència religiosa, diguem, una vivència religiosa, que mira a la resurrecció, tot i que passa per la passió. I les nostres Setmanes Santes solen ser, al meu gust, molt doloristes i poc explosives de resurrecció. Es fa molt poca festa el diumenge de Pasqua comparat amb allò que es fa dijous i divendres i fins i tot el diumenge de Palmes. El diumenge de Pasqua s'havia de fer una explosió de festa pública. Els mateixos cofradies tenien que necessitar fer-ho. Tot el que han fet durant les processons pel carrer té aquesta finalitat, demostrar que allò no era el final, que és un camí que acaba bé. I aquí l'acabament no es veu massa en cap lloc.
Per cert, els alcaldes a vegades tenen moltes vares de mando. Quants bacos té vostè?
Jo, un, que me van regalar quan van ordenar-me, me'l regalaren els meus condeixables. No, més ben dit, me regalaran els capellans del meu poble. Els rectors i vicaris de Cullera de la Germandat Sacerdotal me'l regalaren el baco, i ahí està en un armari, ara no el puc emprar. El bisbe emèrit no pot emprar bàcul sense permís del bisbe titular. De manera que el tinc aquí en l'armari esperant la millor ocasió.
Molt bé, per cert, puc garantir que el Milla no va al València.
Què li passa al València?
No, que dic que el Milla, el lleidatà Milla, que està actualment a l'Elche, no va al València.
No tinc ni idea, ara no segueixo massa jo.
No segueix al València, ja.
Sí, a València sempre el segueixo, però els fitxatges i tot això no, perquè jo no sóc soci, no m'afecta econòmicament. Ja. Però últimament jo a València el segueixo en els resultats i en els partits que puc. Ara no puc veure perquè s'ha de pagar, que no tinc televisió de franc.
I però, finalment...
Sempre està a la ràdio, sí.
Quin és el musical que ha vist vostè darrerament?
Ui, darrerament ja fa molts anys. Vaig... Aquells músics famosos, quan diuen... Home, ara n'han fet una versió nova d'aquest musical, però jo no he anat a res. Saps què? Estic jubilat, Cosme, no t'ho recordes?
Ja. Acabo. Ara és a l'inrevés. Ara en Joan Piris i Frigola em farà la pregunta a mi compromesa. Me pot preguntar del que vulgui.
Què vols que et pregunti?
El que vulgui, que em pugui comprometre davant de l'Aliança.
Sí, t'has confessat?
Sí, m'he confessat. Ho fa habitualment a València o a Saragossa?
No, jo no te pregunto on ho fas habitualment. I si saps confessar ja per acelerar la Pasqua...
No, perquè encara no ho he fet.
Home, doncs ja seria hora, és l'última setmana de quaresma aquesta.
També aprofitaré aquesta.
Aprofita, que estàs confinat. Aprofita.
De moment estic confinat, sí. Però bueno, en quan surti de confinament és el que em toqui.
Molt bé. Sí.
Bisbe emèrit Joan Piris i Frigola, moltíssimes gràcies, que tingui una bona Pasqua i gràcies per acompanyar-nos com sempre.
Gràcies, Cosme. Adéu.
Adéu. Bueno, Ricard.
Avui sí que t'han compromès, Cosme.
Per què? Jo he dit
perquè encara no ho has fet, eh?
No, menys mal que la pregunta me l'han fet a mi, no te l'han fet a tu.
Ja, però ets tu, ara no canviem de tema. Avui t'han compromès, avui sí.
No. No, però perquè? Si jo he dit la veritat, jo no, d'enganyar no enganyo.
Sí, però t'has quedat parat, eh?
Bueno, és que la pregunta que... És un bisbe.
Bueno, és la pregunta compromesa, és així.
Home,
és
jo
així,
també li podria preguntar si ha tingut nòvies i tot això, no li he preguntat, o sigui... Bueno. Però bueno...
Bueno, Cosme, escolta, que acabis de passar bé la setmana i sobretot gaudis de la Setmana Santa, que és la setmana que ve, i després l'altra sí, ja ens expliques.
Sí, a Pasqua ja parlarem novament.
Molt bé, cuida't, una abraçada.
Adéu-siau.
Gràcies, Cosme. Ara sí, senyals horàries, ens plantem a la una, després hi tornem. Soc el Ricard Álvarez i ens escoltes aquí a COPE Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No solamente están esas insoportables imágenes que nos han sobrecogido sobre la barbarie que se ha cometido en Bucha, en Ucrania. También están los testimonios de los supervivientes y el de los muchos periodistas y fotógrafos que se encuentran precisamente en esa zona y han visto además con sus propios ojos el horror. Esas decenas y decenas de cuerpos esparcidos por las calles, personas asesinadas con un tiro en la nuca, ancianos maniatados, fosas comunes. La de Bucha será recordada como una infame masacre que se va a investigar como lo que son, crímenes de guerra. Pues a pesar de toda la evidencia, desde Rusia siguen negando la autoría y acusan a Ucrania de recrear la matanza de civiles. Precisamente sobre este asunto le ha preguntado esta mañana Carlos Herrera al embajador ruso en España, a Yuri Korchagin, que habla de eso, que habla de montaje.
Es un montaje especialmente para desprestigiar el ejército ruso.
Por tanto, los cadáveres que se han encontrado, algunos maniatados, otros con claros síntomas de tortura, que ha sido acción provocada por el ejército ucraniano, es lo que me está diciendo.
Hay que hacer una investigación, sin duda, independiente.
A pesar de la insistencia de Herrera, el embajador ruso no se ha salido del guión y lo acabas de escuchar. Sigue hablando de montaje, de provocación por parte de Ucrania. Dice además que las tropas rusas no disparan a civiles y pide una investigación independiente. Bueno, es evidente que no puede decir otra cosa que lo que ha dicho y si lo hiciera directamente le costaría el puesto. El embajador, que por cierto sigue en nuestro país, pero el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha ordenado la expulsión de 27 diplomáticos y personal de la Embajada de Rusia en Madrid porque representan una amenaza para los intereses de seguridad y como respuesta también a todo lo sucedido en la localidad de Bucha. Tienen de plazo una semana para dejar España. Alemania, Francia, Italia, Dinamarca o Suecia también han anunciado la expulsión de diplomáticos en las últimas horas por este mismo motivo, por razones de seguridad nacional. Según datos de Exteriores, solo en la Embajada de la Federación Rusa en Madrid hay al menos 44 diplomáticos acreditados, a los que habría que sumar 6 más del consulado de Barcelona. Pero además de este, en la ciudad condal, Rusia cuenta además con otros 7 consulados repartidos por nuestro país. Hay uno en Valencia, también en Palma, en Sevilla. Son ciudades de comunidades autónomas donde viven muchos de los 80.000 ciudadanos rusos que están empadronados en España. Se expulsa a 27 diplomáticos rusos de nuestro país, pero por el momento se descarta, como decíamos, la salida del embajador al que escuchábamos antes, porque dicen desde el ministerio que se quiere dar una oportunidad al diálogo. Obviamente, Moscú va a responder, porque esto de la diplomacia es así, se basa en la reciprocidad. ¿Que tú me haces una cosa? Pues yo respondo con la misma moneda, así que se espera que tomen una decisión de similar calado. Seguro que los diplomáticos españoles están ya haciendo las maletas porque saben que en los próximos días, si no en las próximas horas, tendrán que salir de Rusia. Pues hay más noticias destacadas de este miércoles, noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, el acusado de asesinar a puñaladas a una joven de 14 años, a una niña en Oviedo, se autolesionó en la cara, cuello y en el tórax antes de ser detenido, por lo que sigue hospitalizado. Este hombre llevaba 3 semanas residiendo en ese edificio donde también vivía esta menor. Yo no sé, Pilar, si esto da más indignación, asombro o miedo, lo que ha pasado desde luego en la capital asturiana.
Es terrible.
Es tremendo. Bueno, mañana baja la luz, pagaremos 214 euros con 79 céntimos el megavatio hora. Hoy cuesta 200 1.755 euros y está quintuplicando lo que pagamos hace justo un año. Vamos con una de sondeos, una ración. El Partido Popular ganaría las elecciones en Andalucía con el 34% de los votos y obtendría entre 43 y 44 diputados en la Cámara Autonómica Andaluza, pero para gobernar necesitaría el apoyo de Vox, que se queda como tercera fuerza política. Son los últimos datos del CIS andaluz, que sitúa al PSOE como el segundo partido más votado, con un 25% de esas papeletas. Y mira, una noticia agradable, una foto del volcán de La Palma, no sé si la recuerdas, la tengo aquí en el móvil y te la voy a enseñar. Mira, ahí la tienes, no sé si te acuerdas de esta foto.
Sí,
fue tomada desde el espacio por un astronauta de la Estación Espacial Internacional el pasado 4 de octubre. Estaba ese volcán en plena erupción. Pues bien, es la foto que ha ganado la mejor fotografía de la Tierra en el premio que otorga la NASA. Y el 60% de los alumnos desde educación infantil hasta bachillerato, más de 3 millones, cursan la asignatura de religión actual en el actual curso escolar en 18.000 centros públicos, concertados y privados. Para la Conferencia Episcopal, la asignatura aporta una completa formación personal y social a todos estos alumnos. Y el despacho Cremades Calvo Sotelo presenta a esta hora en Madrid la composición de la comisión de expertos que va a realizar esa auditoría encargada por la Conferencia Episcopal sobre los casos de abusos a menores. En la rueda de prensa se informará además del trabajo realizado y las denuncias recibidas hasta este momento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Liga de Campeones, esta vez para el Real Madrid y para el Villarreal.
Son partidos de ida de los cuartos de final a las 9 de la noche en Stamford Bridge, Chelsea-Real Madrid, con la buena noticia de la presencia de Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
Carlo Ancelotti ha viajado a Londres esta mañana en un vuelo privado junto al presidente Florentino Pérez y dirigirá al equipo. En el 11 solo hay una duda, ¿quién jugará por delante de Carvajal? Si Valverde, Asensio o Rodrigo. El Real Madrid nunca ha ganado al Chelsea ni a ningún equipo dirigido por Tuchel. Los madridistas vestirán de blanco con medias azules. Pita el partido el francés Torpen. Está apercibido Militao. Se va a llenar Stamford Bridge con capacidad para más de 37.000 espectadores. 1.800 animarán al Real Madrid.
Y en el Estadio de la Cerámica también a las 9 de la noche, Villarreal Bayern de Múnich, con estas noticias, Juan Igual.
Está concentrado ya el Villarreal Corrochano en la ciudad deportiva para comer todo el equipo junto antes de salir rumbo al estadio. Emery va con todo, vuelven al once Lo Celso y Estupiñán y el ambiente va a ser inmejorable. Se ha colgado ya el cartel de No hay billetes. 22.500 espectadores abarrotarán la Cerámica, de los cuales 3.000 serán alemanes. Y hay que recordar que está prevista a las 2:30 comida de directivas en el restaurante El Ceramista, dentro del propio estadio.
Ayer, recuerden, Manchester City 1, Atlético de Madrid 0 y Benfica 1, Liverpool 3. Hoy tiempo de juego a partir de las 8:15.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts per sobre de la una, dimecres 6 d'abril. I el que és més important, ja per sobre dels 13 graus a la ciutat de Lleida, on aquesta nit la temperatura mínima ha estat de 6 graus positius. Per tant, aquesta no ha glaçat. Després d'aquestes 3 nits de glaçada, on doncs, veurem que el tant percent d'afectació als arbres fruiters ha estat altíssim. Tot seguit, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Said Esbai per conèixer aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida, cel ennuvolat disminuint a poc ennuvolat amb núvols d'evolució diurna a la tarda més abundants a zones de muntanya. Al vessant nord del Pirineu hi haurà nuvolositat de retenció que podrà deixar algunes precipitacions febles i disperses i la cota de neu se situa entre els 1.400 i 1.600 metres. Temperatures en ascens amb valors de fins a 20 graus a Lleida capital i Balaguer, 18 a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. També tindrem vent variable fluix amb predomini de la component oest. Per demà dijous, cel poc ennuvolat o clar, temperatures mínimes sense canvis, màximes en ascens i vent de component oest i sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 1:08, darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
T'explicava que ja hem tingut, ja ho saps, aquestes tres nits de glaçades, aquesta darrera no, 6 graus i no se n'espera almenys els propers dies. Divendres tornarem a parlar amb l'Armando Álvarez per buscar ja la previsió meteorològica de cara al cap de setmana i la primera part de la Setmana Santa, però el Departament d'Acció Climàtica ha calculat que els danys d'aquestes glaçades oscil·len entre el 50 i el 100%, amb una clara afectació a tots els cultius de fruita de pinyol, ametller i perera. Al Pallars Jussà també hi ha hagut afectació entre el 90 i el 100% en ametllers, i les altres comarques del Pirineu també hi ha danys en fruita dolça. Agroseguro començarà a finals d'aquesta mateixa setmana els peritatges a les finques afectades per les glaçades dels darrers dies, que han afectat aproximadament unes 50.000 hectàrees de cultius de fruita dolça i ametllers de les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, les Garrigues i l'Urgell. Així ho ha anunciat el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crispín, en una visita a finques de Benavent del Segrià. I amb crònica judicial direm que es demanen 9 anys de presó per a un noi acusat d'intentar matar-ne un altre tirant-lo escales avall a Lleida. Concretament, els fets van passar el 4 de desembre del 2020 a la plaça Sant Joan de Lleida i el judici serà el 27 d'abril a l'Audiència de Lleida. I una família de Miralcamp es troba a tones d'escombraries després de recuperar la seva casa ocupada. Una sentència va obligar els ocupants il·legals a abandonar-la després d'11 mesos. Els propietaris denuncien insults i amenaces al recuperar l'habitatge. Per cert, un habitatge en el qual han hagut de seguir pagant tots els serveis, llum i gas, mentre ha estat ocupada. I ara obrim la nostra secció ja de Jocs Olímpics d'hivern. Arnau Vilà, tu ara imagina't que no s'acaben fent aquests Jocs Olímpics d'hivern aquí a Catalunya. Després de parlar-ne tant, eh?
Sí, el que no para de fer-se són les notícies, perquè cada cop tenim més informació.
Però podria ser que no acabessin donant els Jocs Olímpics aquí. Vull dir que és que encara no està clar. Però vaja, Aragonès insisteix que no contempla modificar de cap manera les seus de les proves dels Jocs d'hivern. Eh?
Com avançàvem, que el president de la Generalitat ha insistit que el govern no canviarà pas la ubicació de les proves dels Jocs d'hivern, que consten amb l'acord amb el Cloé i la Moncloa per cedir-n'hi unes quantes a l'Aragó, però és que fa qüestió de minuts que acaben de sortir els informes que es van elaborar en la passada legislatura de la Generalitat i avalen la viabilitat d'organitzar uns Jocs d'hivern únicament a Catalunya. Des de l'executiu deixen clar que es tracta d'informació preliminar per analitzar les debilitats i les fortaleses que té Catalunya davant la possibilitat d'organitzar uns Jocs Olímpics. Una de les conclusions més clares, que és l'organització dels Jocs, que si es fessin només a Catalunya suposarien una despesa de 1.390 milions d'euros que quedaria coberta per la previsió d'ingressos de 1.504 milions d'euros. Aragonès que ha defensat que el projecte és una oportunitat pel país i pel progrés del Pirineu.
No modificarem les seus de les proves per part de la Generalitat de Catalunya, perquè s'ha fet un esforç de moltes setmanes. És amb criteri tècnic i crec que la manera no és fer pressions polítiques. Nosaltres hem actuat amb responsabilitat i, per tant, en aquest sentit, no preveiem cap modificació.
Aquest matí, a la sessió de control del Parlament de Catalunya, Pere Aragonès també s'ha pronunciat sobre l'organització dels Jocs i ho ha fet carregant de culpa als aragonesos per haver-se despenjat de la proposta tècnica i negant que la gestió que ha fet la Generalitat tingui cap efecte negatiu sobre la candidatura conjunta. El líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha acusat Aragonès de voler boicotejar el projecte de la candidatura.
I a tot això, Arnau, la CUP ha donat per començada la campanya contra la candidatura dels Jocs d'hivern després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, signés aquest decret de convocatòria de les dues consultes al territori. Diuen, pel sí al Pirineu, diem no als Jocs, ha comunicat l'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà, en roda de premsa des del Parlament. En fi, gràcies, Arnau. Si hi ha darrera hora,
la sabrem.
Ens informes, eh? Nosaltres, abans de parlar de noves tecnologies, t'explico que els 161 carters i carteres rurals de Lleida ofereixen a domicili des de mitjans de març molts dels serveis que abans només es prestaven a les oficines de Correus. Els ciutadans que visquin en qualsevol població rural de Lleida poden realitzar des de casa seva l'enviament i rebut de paqueteria, el pagament de rebuts i tributs, la compra d'embalatges, sobres i segells, gestions de serveis de llum, gas i telefonia o sol·licitar l'enviament de diners. Correus ha destacat que ha dotat la seva plantilla de nous dispositius electrònics portàtils per atansar aquests serveis a la ciutadania independentment d'on visquin. Per tant, és una molt bona notícia pel territori. I nosaltres el que farem ara és obrir la plana local de la ciutat de Lleida, on l'Ajuntament de Lleida posarà en marxa el projecte pilot Més Temps per a Tu a partir del proper 19 d'abril, amb una durada de fins al 23 de juny. Aquesta iniciativa pretén treballar per la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, posant a disposició de les famílies un servei de cangurs gratuïts en equipaments municipals per a la cura de nens de 4 a 12 anys. Concretament, el servei estarà actiu de dilluns a divendres a les escoles Pràctiques 1 i Sant Josep de Calassanz i a la ludoteca de la Bordeta en horari de tarda, des de 3 quarts de 5 fins a 2 quarts de 9 del vespre. Els dissabtes seran les ludoteques de la Bordeta, Centre Històric i Balàfia les que acullin el servei en horari de matí, de 2 quarts de 10 a 2, i a la tarda de 2 quarts de 5 fins a 2 quarts de 8 del vespre. Les famílies interessades podran sol·licitar l'alta al servei a partir de dimarts vinent, 12 d'abril, a través de la plana web educació.paeria.cat o al telèfon 973 930 247. El formulari està obert a tota mena de famílies, però tindran prioritat les monoparentals, mares víctimes de violència masclista i dones en situació d'atur de llarga durada de més de 52 anys. Encara en plana local, el govern municipal d'Esquerra i Junts i el principal partit de l'oposició, el PSC, tal com van informar ahir a la tertúlia dels polítics de Cope Lleida, estan atansant posicions de cara a arribar a un acord sobre l'Albert previst a Pardinyes. Després d'alguns contactes previs, ahir a la tarda van mantenir una reunió que, segons el govern, va ser positiva, i en canvi, segons els socialistes, van dir que la negociació progressa adequadament. Aquest atansament arriba després de mesos d'enfrontaments sobre aquest equipament projectat en un solar del carrer Josep Pallach. Tots aquestes reunions i atansaments no signifiquen res concret de moment. És a dir, l'alberg, o el EMUC, com l'anomenen ara, segueix projectat en aquest solar, però veurem si finalment és aquí, perquè hi ha hagut diverses veus autoritzades del govern de la Paeria que han dit que la ubicació podria moure's. En un altre tema és en el que el PSC i l'equip de govern no estan d'acord. I és que el cap de l'oposició a la Paeria, Fèlix Larrosa, ha lamentat la deixadesa i el menysteniment del senyor Postius amb el patrimoni de la ciutat de Lleida i ha responsabilitat el regidor d'Urbanisme per haver autoritzat l'enderrocament de l'estació de Vilanoveta. El PSC va presentar un recurs al jutjat per demanar la suspensió cautelaríssima de les obres d'enderrocament de l'estació del Pla de Vilanoveta, malgrat ser conscients que feien tard, atès que pot ocasionar perjudicis de reparació impossible per a la ciutat. El senyor Puello i el senyor Postius hauran de donar explicacions per la pèrdua d'aquesta peça extraordinària pel patrimoni industrial de la ciutat que calia preservar i protegir, va afirmar Fèlix Larrosa. Ha recordat que el 20 d'octubre del 2021 es va aprovar per unanimitat l'inici de la redacció d'un pla especial per a la protecció del patrimoni i que 6 mesos després el govern municipal no ha pres cap mesura, la qual cosa ens ha portat a aquesta situació. Des de la Paeria expliquen que actualment aquest edifici no estava catalogat. N'estava al POUM, que es va aprovar de forma inicial l'any 2018 i que després es va paralitzar, però en canvi no ho estava ara. És a dir, per problemes de papers, per entendre'ns, al final s'ha acabat enderrocant. I, per tant, aquí sí que l'equip de govern de la Paeria i el PSC no estan gens d'acord. Una bona notícia per acabar. I és que, com has pogut escoltar els diferents butlletins informatius de la cadena COPE, el pilot lleidatà Marc Márquez ha rebut l'alta mèdica per tornar a la competició després de la seva caiguda al warm-up del Gran Premi d'Indonèsia i la posterior diplopia, i disputarà aquest proper cap de setmana el Gran Premi de les Amèriques a Austin, a Texas, quarta cita del Mundial de MotoGP. Fem una pausa ràpida i parlem de noves tecnologies aquí a COPE Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs a part, sí, que ja anem de cara a dos quarts de dues a parlar de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com, ens trobes també a les xarxes socials i ens pots escoltar a través del podcast. A més, mira, la setmana passada me'ls enduia d'excursió, eh? Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
Escolta, que va estar bé, eh? Veure'ns físicament. Va estar molt bé.
Sí, va estar bé. Joder, va ser tot un plaer, no? Una miqueta tindré aquesta sensació de ràdio en directe, de ràdio a ràdio, no? De ràdio a ràdio, de retrobar-te amb els companys. I inclús també, doncs, ara que nosaltres estem fent ràdio aquí els tres, doncs hi ha una coseta que a vegades... aquestes miradetes que et fas...
Claro, la complicitat, no hi és, no hi és.
No hi són, no? I l'altre et veu aquesta miradeta, saps el que vols dir, entre allí, matitze allò... ostres, és aquell que... Bueno, és aquella essència que fa falta ara.
David Casero, què tal? Buenos días.
Buenas tardes, chicos. Pues la verdad que sí, ojo, ¿eh? Ojo, por eso es tan difícil y dicen que no hacer esto de la radio, ya que, fíjate, hablabas de miraditas, hablabas del lenguaje no verbal. Algo que en la radio utilizamos mucho, pero que realmente el oyente no ve, ¿no?
Que no ve, claro.
Y que tenemos que expresarlo, pero sí que es verdad que, bueno, pues al final, chicos, tenemos que vernos y tenemos que tocarnos. Y por eso desde el primer día que empezó todo esto hace años, tenemos videoconferencias,
claro,
¿verdad?
Claro.
Para el lenguaje no verbal, para mirarnos y vernos.
Almenys veure'ns. Per cert, que la setmana passada estàvem a la Seu Vella, us dic que a l'acabar el programa es va carregar un dels dos, les dues pulseres del David, i vam tocar instruments de música. Però, Jaume Sitja, de què parlem avui?
Doncs avui tornem a la realitat i al format habitual dels espais info.cope. Després d'aquestes sortides, com la de la setmana passada, que ens fa sentir la ràdio en el seu pur estil, ara tornem al teleestudi, format pandèmic, no? Com si diguéssim. Doncs teletreball, teleestudi. No sé si ho heu lligat, aquest doble sentit. Doncs avui de què parlarem? Doncs com tu dius, doncs parlarem de que ja tenim data per aquesta Worldwide Developer Conference d'Apple, vale? Que sempre ens presenta el juny. Doncs ja tenim data exacta i més o menys a veure què publicaran aquí. I estem tots aquí animant-nos a veure què ens presentaran. Les novetats de Windows 11 que ens estan preparant Microsoft. Vull dir que també Microsoft també ens presenta novetats que fins ara doncs, podrem tocar i podrem gaudir a partir d'ara amb Windows 11. I també volem comentar les novetats, ja que estem, ostres, totes novetats aquesta setmana, que ens té preparades Meta dins el seu aplicatiu WhatsApp. O sigui que tot això preparat per aquesta tertúlia més fric de la ràdio, si en David Casero, si en David Casero no ens sorprèn amb un gadget a darrera hora, perquè això sempre és possible. Doncs ja escolteu, que temes en tenim i tots preparats per la tertúlia, però per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem?
Bueno, pues nos vamos hasta 1992, una fecha muy importante por muchísimos eventos, pero uno de ellos que pudo pasar desapercibido, ya que tuvimos Olimpiadas y tuvimos un montón de cosas, fue algo que os voy a decir ahora mismo que va a recordar. Es que el ordenador no me funciona, reinicia. Hasta el día 6 del 4 de 1992 lo que hacíamos era desenchufar automáticamente la computadora de la luz y volver a enchufarla. Pero allí salió Windows 3.1 y ya nos dijo Microsoft, tranquilos, Lo hemos solucionado. Ya no hace falta desenchufar y volver a enchufar. Ahora solo con que pulséis Control, Alt, Suprimir, ya podéis reiniciar el ordenador sin tener que desenchufarlo. Eso sí, no vamos a arreglar el que Windows se quede totalmente bloqueado, pero ya no lo vais a tener que desenchufar. Y allí es donde se inventó el Control, Alt, Suprimir, que hoy, a día 6 del 4 de 2022, sigue funcionando en todas sus versiones, sea Windows 10, sea Windows 11. Ya sabemos todos que el Control, Alt, Suprimir se ha convertido en algo que parece que nacemos con esa información en el cerebro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I em sembla, David, que encara no ho han solucionat, perquè encara tenim de continuar doncs, amb aquests reinicis, controlar el suprimir. I alguna vegada tenim de desendollar, fer un hard reset, dic jo, doncs, definitivament la computadora.
Perdóname, Jaume, però és que la vida és així. Es decir, cuando yo hay una señal de tráfico que me sorprende muchísimo. Y es cuando vas por una carretera y hay una señal de precaución, badén. ¿Y por qué no en vez de poner una señal arregla en la carretera?
Sí, es verdad, esto, això ho dic. De totes maneres...
Entonces dices, vale, es verdad, Microsoft,
es verdad.
En vez de arreglar el que se quede pillado, dice, no, mira, pero hemos inventado el control al suprimir para que no lo tengan que desenchufar. Pues perdóname, la vida está llena de estas cosas porque yo cada vez que veo esa señal me recuerda el control al suprimir, exactamente lo mismo.
Hi ha tres resets, Jaume. El soft reset, aquest del control al suprimir, el hard reset, com deies tu, que era apagar l'ordinador i desendollar-lo, i després hi ha el crash reset, que és agafes l'ordinador i el tires per la finestra.
Ah, dic, perquè... no, és que... crash.
Hi ha vegades que, de veritat, és que et trau de les caselles. Va, on anem ara?
Doncs, bueno, pues, com cada dimecres, doncs, tenim un apartat de...
Conceptes bàsics.
Doncs avui parlarem d'un altre concepte molt bàsic. Podríem parlar del hard reset, com tu has dit, o del soft reset, però, bueno, que també ja les has explicat, i del crash reset també les has explicat perfectament.
Aquest és propi, eh?
Però avui podem passar a parlar del DHCP o DHCP, depèn de com ho coneguis, no? Al final també són unes sigles que s'han quedat amb nosaltres, no? Com diem, el controlar, el suprimir. Però què volen dir, per a què serveixen aquestes sigles o què fan aquestes sigles?
Bueno, pues hacen precisamente que no tengamos que ser expertos para poder tener internet en todos los dispositivos que tenemos en nuestra casa o en nuestra oficina. Al final, este palabra inglés o de Dynamic Host Configuration Protocol, al final lo que hace es un sistema en el cual estamos, como bien dices, hartos de ir, ¿qué tienes el DHCP automático? Y nos quedamos ahí, ¿no? Todos sabemos como principio que todos nuestros equipos en internet, en la red, sea nuestro reloj, nuestro móvil, nuestro tablet, nuestro ordenador, nuestra tele, todos se identifican dentro de la red de internet con unos números que llamamos IP. Esto sí que nos suena a todo el mundo, ¿no? Estos números IP. Bueno, pues al principio de crear estos nombres como un protocolo, como Internet Protocol, para que los equipos pudieran conectarse y traspasar información de uno a otro sabiendo quiénes son, al principio había que poner estos numeritos, había que programarlos directamente en el router y en cada uno de los equipos. Es decir, oye, pues mi router va a dar IPs desde la X hasta la X más 10. Entonces luego tenía que ir a cada ordenador y a cada dispositivo y decirle, tú eres el X más 1, tú eres el X más 2, tú eres el X más 3. Bueno, pues ¿qué es lo que hicieron los desarrolladores? Es decir, bueno, pues vamos a desarrollar un protocolo que sea común, que simplemente cargándolo en el router, él se encargue de dar automáticamente este nombre, este número IP, a cada uno de los dispositivos que se conecten, para no tener que estar a cada dispositivo poniéndole una IP y diciendo, a ver, ¿cuál? Espera, que no me equivoque, este ya era el 2, pues no puedo poner al otro al 2, sino que le tengo que poner el 3, y a este el 4, y a este el 5. Bueno, la verdad es que como método de seguridad y de poder controlar nuestros equipos en la red de una empresa, está claro que este sistema no es muy utilizado muchísimas veces, pero sí que a nivel de usuario y a nivel local en nuestra casa, el poder conectarnos al router, conectarnos a la wifi, solo poner el usuario y la contraseña y nada más, Esto es lo que permite, bueno, pues el DHCP, precisamente
la veritat és que la configuració
sigui automàtica.
La veritat és que és molt còmode, perquè si no, imagina't que tens dos dispositius amb el mateix número i després dintre la mateixa xarxa ells dos xocarien. És com si diguéssim... Jo sempre poso el símil de les matrícules dels cotxes per la carretera, que cada cotxe té de tindre la seva matrícula. No pot haver dos cotxes amb la mateixa matrícula. Vale? Pues, lo mateix amb els ordinadors. Cada ordinador té la seva matrícula per circular per les xarxes i no pot haver dos ordinadors amb la mateixa matrícula. Doncs pues, és molt còmode perquè d'aquesta manera tens tots els dispositius a casa, cada un tindrà, té de tindre per navegar la seva IP diferent i d'aquesta manera no tens de programar a cada ordinador quina IP tens de posar a cada màquina. Si no, és una miqueta més laboriós i resulta que ens fa... Doncs, bueno, com sempre diem, no? La tecnologia ens ajuda a fer-nos la vida una miqueta molt més fàcil. Doncs ja ho sabeu, que si és migdia i estem a Copa Lleida, ara els friquis tequis en antena. I ara comença...
La tertúlia fric.
Doncs tenim confirmació de l'event d'Apple per al juny, però què ens aportarà aquest event? Quines pistes ens dona Apple? Perquè en l'anunci ha donat alguna pista, no?
Home, de moment ja han avançat les dates del 6 al 10 de juny. També han avançat que la keynote, perquè ja sabeu que això són una setmana de tallers i de conferències, però n'hi ha una, la principal, la que esperem tots, que des de la pandèmia s'està fent online només, que sembla ser que sí, que serà presencial, però amb un aforament molt limitat. Però vaja, jo espero, com sempre, moltes novetats a nivell de software. És on es presentarà la nova versió del sistema operatiu de l'iPhone, o sigui, l'iOS, l'iPadOS, el macOS, el tvOS i tots els altres sistemes operatius. Però és que, además, David, en la invitació vemos la figura que representa Swift, que és el llenguatge de programació, con lo cual deja más patente que nunca que va a los programadores y creadores de aplicaciones y de programas.
Vamos a ver, siempre, y hay una cosa que tenemos que decir, el Worldwide Developer Conference, es decir, conferencia para desarrolladores. Es verdad que nació como un evento muy, 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 muy exclusivo, al cual había que pagar unos $3,000 más aparte del viaje, aparte de ser y estar dado de alta y suscrito, como no, al plan de desarrolladores de Apple, es decir, para poder colgar aplicaciones en Apple, sean tuyas o de terceros, hay que pagar $100 al año y demostrar que eres una empresa de aplicaciones. Todo esto era así de cerrado y es verdad que ahora con la pandemia y demás, ya hacía años que la principal, ¿no?, la apertura, la que harán el día 6, ya la estábamos viendo en modo online, pero el gran cambio para todos los desarrolladores es que precisamente con tu usuario y password de desarrollador vas a poder hacer todos estos cursos de manera online, es decir, durante toda esta semana que va a haber talleres y diferentes cursos sobre todo lo que ha avanzado o todo lo que va a cambiar el software para que los desarrolladores puedan no solo adaptar sus aplicaciones, sino incluso ponerles muchas más funcionalidades gracias al software, bueno, pues todo esto va a ser gratuito. Para el resto de los humanos, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver si ahora tenemos un iPad OS 15, veremos el iPad OS 16. Veremos el macOS 13, el de los ordenadores, en vez del 12, donde ya hemos visto que, bueno, para mí ese pájaro que aparece es una golondrina.
Exacte, no, sí. ¿Qué vol dir aquesta orineta?
Bueno, para mí, bueno, estamos en abril, llegan las golondrinas, yo creo que es flybird.
Bueno, decir, no, pero es el símbol de Swift, el llenguatge de programació.
Exacto, es el símbolo de Swift, pero que al final es el símbolo que puede dar, o que imaginamos que intentan dar, ya lo veremos o lo escucharemos el día 6 de junio, ¿no? Pero precisamente son cosas que tienen estas orinetas. Uh-huh. Y es capacidad, velocidad, reacción y adaptación. Y son las cuatro cosas que puede definir muy bien los nuevos sistemas operativos. WatchOS 9, TVOS 16 e incluso por ahí dicen algunos que veremos hasta nuevos monitores de 27 pulgadas. Por eso de que siempre nos den al resto de la humanidad un poquito de hardware, un poquito de diseño y algo físico para que no nos deje de sorprender. Ahora, como siempre digo, la Worldwide Developer Conference de Apple y la de Google son los que marcan los hitos del siguiente año. Es decir, son los que marcan, en este caso, el 2023. Con lo cual, muy atentos a todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede ver allí.
Doncs vinga, va, som-hi. Això ja ho explicarem al juny, quan arribi, perquè allà tindrem tots els detalls, perquè esperem continuar en antena i explicar-vos-ho. Doncs d'Apple passem a Microsoft, amb les novetats que arriben del Windows 11. Quines són aquestes novetats? I realment quan arribaran? Perquè últimament tots anuncien pues, que, ostres, durant l'any arribaran novetats, durant l'any, ostres, estem explicant les coses un any abans. Però nosaltres el que volem és veure-les i tocar-les. Quan arribaran? I al cap i a la fi, doncs, sempre que anuncien, són aquestes novetats de futur. Vull dir, una miqueta és això. Digui, quan arribaran, quan ho podrem tocar, tot això? I quines són?
Bueno, pues mirar, lo podremos tocar la verdad que dentro de muy poco, pero bueno, pues lo que ha hecho Windows o lo que va a hacer Windows precisamente es que bajo el nombre de principalmente su mayor fuente de ingresos, que es un numerito que se llama 365, ¿no? Donde ya todos conocemos el Office 365 y que tenemos que tener el Office 365 y qué es lo que lleva el Office 365. Bueno, pues ahora nos vamos al Windows 365. Windows 365 será nuestro propio Windows en la nube duplicado. Esto lo partirán, por así decir, en tres tipos de conexiones. El Windows Switch, 365 Switch, el Windows 365 Boot y el Windows 365 Offline. Windows 365 Boot me parece que es el más interesante, ya que lo que nos permite es arrancar el PC directamente desde la nube. Es decir, si nos ha entrado un software en el hardware, el cual nos está directamente en modo offline en nuestro ordenador, hackeando o haciendo que no se pueda arrancar, podremos arrancar el PC con nuestra última copia directamente desde la nube. El 365 Switch va a servirnos para movernos entre Windows 365 que tengamos en la nube y el Windows 365 que tengamos en el ordenador, pudiendo pasar archivos a la nube, archivos que solo estén en nuestro escritorio. Es decir, vamos a tener dos Windows y estos dos Windows vamos a estar pudiendo mover información. Y luego, cómo no, pues el Windows 365 Offline, el que te va a ofrecer la posibilidad de trabajar sin estar conectado a Internet y en el momento que te conectes a Internet se sincroniza. Todo esto es un anuncio increíble y lo siento por todos aquellos que luego me escriben y me llaman y me dicen, es que siempre lo comparas. Bueno, pero si lo bonito en una carrera de los grandes es poder compararse, ¿no? Esto es algo que nunca en su vida ha anunciado Apple, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está 100% embebido. Es decir, cuando trabajas en un Mac, todo el sistema operativo, todos los archivos que tú quieras y todas las carpetas que tú quieras están en la nube y directamente accesibles desde tu smartphone o desde tu tablet o desde tu televisión. Es decir, está embebido en el mismo sistema sin que tú te des cuenta qué es online y qué es offline. En Windows, en este caso, sí que han decidido separar qué es lo online y qué es lo offline. Eso sí, cobra un sentido cada vez más grande que en el año 2005, perdón, el año 2006, un pequeño loco subiéndose a un escenario dijo, señores, los equipos que no están conectados a Internet no van a valer para nada y me da igual que sea su reloj, que sea una pantalla, que sea un smartphone como se presentaba en aquella época o que sea un ordenador. Bueno, pues Windows 365 Offline precisamente lo que dice es, oye, tus funciones son limitadas cuando no estás conectado a la vida y a Internet. Bueno, es un pequeño giro de tuerca al cual creo que, opinión personal, después de tener tan buena aceptación con Office 365 y el pago de cuotas, bueno, pues puede ser el momento a lo mejor no de volver a cobrar el sistema operativo de Windows, sino de vender el espacio en tu propia nube. Ya que ahora, eso sí, vas a poder tener un ordenador de 128 gigas, aunque en la nube puedas tener cargados 2 terabytes de información y poder acceder desde tu pequeño ordenador en el cual la memoria sólida cada vez veremos que va a ir perdiendo un poquito más de efectividad.
Estaríem parlant, David, perquè ens entenguéssim, d'aquests ordinadors virtuals o escritoris virtuals, que només necessitem un navegador per connectar-nos a una URL on allí tenim tot el nostre PC.
Sí, pero en este caso esto hay un giro de tuerca, es decir, está embebido. No nos tenemos que abrir un navegador para conectarnos a Internet en nuestro Windows. Directamente nuestro ordenador se arranca y entra en nuestro Windows virtual. No tengo que arrancar una pestaña ni que abrir una pestaña. Eso sería para hacerlo en otro ordenador que no sea mío y poder, a través de una URL, entrar en mi ordenador y cargar mi Windows. Esa es una de las funcionalidades. Pero aquí lo importante es que mi propio ordenador, el propio Windows que tengo en mi ordenador, yo arranco y al estar conectado a Internet no está tirando de la información de mi disco duro, sino que se está cargando directamente todos los datos y estoy trabajando con todos los datos en la nube. No, esa es la gran diferencia.
El tema es que canvia tot aquest concepte com fins ara teníem concebut del tema de la informàtica, ¿vale?
Sí, y además se va a hacer de una manera, como digo, algo que Apple no ha tenido que anunciar nunca, este 365 o este estás en la nube. El tema es que sea un método o un modo natural. Nosotros lo vamos a ver de forma natural. No tenemos que hacer nada especial. Eso sí, vamos a poder ver y vamos a poder traspasarnos de nuestro modo virtual a nuestro modo físico para ver qué tenemos en cada sitio, qué tenemos guardado en nuestro disco duro y qué tenemos guardado en la nube, ya que, como os digo, a lo mejor en la nube vamos a poder guardar hasta 2.000 gigas, mientras que nuestro ordenador solo tiene 100. Con lo cual, este sistema híbrido, por así decir, es el que va a hacer que nosotros no tengamos ninguna visión rara de dónde estoy en el mundo virtual o dónde estoy en el mundo físico. Para nosotros, todo lo que veamos a nivel usuario será mundo físico.
Bueno, escolta, que ens hem quedat sense temps, Jaume, perquè això ja és una constant. El que dèiem, com que no ens veiem, no es puc anar fent el gest, però vaja, que estem ja sense temps. La setmana vinent és Setmana Santa, per tant, us donaré festa. O sigui que ja fins a l'altra. Així que recarregueu piles, busqueu cosetes per parlar de noves tecnologies i en 2 setmanes ens tornem a escoltar. David Casero, com sempre, un placer.
Muy buenas tardes y gracias.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, no, però l'altre, més.
Sí, se nota, pero bastante, en todo. La fruta, la verdura...
La subida de precios, el coste de la vida, lo notas tú, como nadie. Ayer comí un menú del día, 15 euros. Hace un par de meses, en el mismo sitio, el menú del día costaba 12. Esa subida de la inflación afecta directamente en tu capacidad de ahorro, si es que hasta ahora podías ahorrar.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Unas pastas las he estado comprando a 1 euro, hoy 1,35.
Esa mermada capacidad de ahorro afecta a los bancos, evidentemente, pero sobre todo a tu capacidad de gasto y de inversión pasado mañana, o sea, a toda la economía.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Oye, ¿algún plan cultural por Madrid?
Planes miles. Mira, si te gusta el arte, hay más de 250 galerías y museos con algunas de las obras más famosas de la historia. Y luego, si quieres ópera...
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Cultura de altura.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ens acostarem a les dues de la tarda des de COPE Lleida. Avui amb la tertúlia amb veu de dona, que veus, igual que amb els companys de l'Info COPE Lleida, també se'ns torna a fer estrany no veure'ns les cares físicament després d'haver estat la setmana passada a la Seu Vella. Jos Farreny, presidenta de l'associació Dona Balafi i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Un marc incomparable, la Sabella. Bueno, ja va sentir també la Mercè que va dir, ell, dius d'excursió i si pot ser a la Sabella, doncs un repte. Pugem al campanar, va. Bueno, fem la ràdio al campanar. A dalt de tot.
No, és un bon repte, eh? Jo, a mi m'haureu d'avisar amb temps, que m'he de preparar, però vaja. No.
Hombre, avui és el Dia Mundial de l'Activitat Física.
Sí, senyora.
Com no
sí, senyora.
Pot ser d'una altra manera.
Totalment, totalment. També està amb nosaltres avui des de la coordinadora de ONGs de Lleida, com sempre, la Gemma Casal, que per cert la tenim al tren, per tant, a veure com funciona això del mòbil. La Gemma, què tal? Bon dia. Bueno... és que, clar, s'està movent amb tren d'alta velocitat i el normal és que vagi fallant. Però amb el que deies ara, Jos, és veritat, avui és un dia interessant. També la veritat és que avui és el Dia Internacional de l'Esport pel Desenvolupament i la Pau. També és curiós que al segle XXI estiguem parlant d'un conflicte bèl·lic tan a prop, eh?
La veritat és que doncs, avui també us estava sentint a les diferents tertúlies i a la premsa i doncs, això d'Ucrània està deixant imatges terribles. Home. I no són imatges, sinó que la gent que ho està vivint és terrible.
És que les imatges que ens estan arribant són d'aquelles que es veuen sempre tots els conflictes, que ens pensem que, bueno, no, amb aquest darrer no passarà, que són més civilitzats, no. Ni parla... Una guerra és una guerra... al segle XXI, al segle XX i al segle XV, eh?
Sí, malauradament és una situació no volguda i que a veure si tota aquesta gent sí. És responsable, doncs fan tot el possible. La ONU, tan qüestionada, doncs realment és l'organisme internacional.
Sí, sí, sí. Perdona, Jos, que a veure si hem recuperat la comunicació. Gemma Casal, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Gemma Casal, perdó, que la tenim, com us deia, en ruta, al tren d'alta velocitat, per tant, els mòbils els hi costa de mantenir la cobertura. Escolta, mira, Gemma, estàvem parlant ara amb la Jos, que avui és el Dia Internacional de l'Esport pel Desenvolupament i la Pau, que sembla estrany que en ple segle XXI estiguem parlant ara ja amb aquestes imatges crues del resultat de la guerra... o de la invasió militar de Rússia a Ucraïna i que avui coincideix amb això, el Dia Internacional de l'Esport pel Desenvolupament i la Pau. Justament també coincideix en que avui s'inicia la campanya de la renda i com bé ens has recordat els darrers anys, Gemma, és la 12a vegada consecutiva des de la coordinadora d'ONGs de Lleida promoveu l'objecció fiscal a la despesa militar.
Doncs sí, jo crec que ara més que mai hem de treballar pel desarmament. I per tant, treballar pel desarmament, l'única manera que tenim directa és fer l'objecció fiscal a l'armament, a la nostra declaració de la renda. Això, des de la coordinadora d'ONGs, nosaltres oferim assessorament de com fer-ho. Podeu buscar-ho a través de la nostra pàgina web i el que demanem és que cadascú pugui, diguem, objectar la quantitat que cregui necessària o que cregui adient, que poden ser 80 cèntims, 80 euros, del que cregui, però recordar-li a l'Estat que nosaltres volem tenir dret a decidir sobre els pressupostos militars.
Però, aquesta objecció existeix? És legal fer-la? Hi ha el procediment o no?
A veure, l'objecció, com totes les objeccions de consciència, depenen d'un mateix. Llavors, nosaltres fa uns anys que la fem, pot ser que Hisenda et digui, mira, tu no tens dret a objectar i m'has de tornar aquest euro o aquests 80 euros, o pot ser que no et digui res. Però com a mínim tu hauràs dit que la teva voluntat no és destinar ni un euro a armament.
Ah, vale. O sigui, multa i això no, simplement és que poden resoldre
no,
i dir, escolta,
no.
Aquesta objecció no ens serveix, ingressa'm això.
Sí, o sigui, multa no.
Vale.
Clar, no vol dir que et quedis els diners per tu, eh? Vol dir que el que fas és demanar, o sigui, donar-los a una organització no governamental, per exemple, que treballi en cultura de la pau.
Ja. Escolta, amb tot el que estem veient, segueixes amb la idea ferma de baixar la despesa a despesa militar?
Sí, és que no té cap sentit els diners que estem destinant a armament no condueixin a la pau. No hi ha hagut cap exemple en el món que destinar diners a l'armament i als exèrcits pugui conduir a una pau. Primer, perquè qui perd en una guerra és la veritat sempre, no? I llavors, el que hem de lluitar és per prevenir les guerres, perquè no s'arribi al conflicte armat. I l'altra és que hi ha gent que n'està fent uns grans negocis, i
estats
que n'estan fent uns grans negocis que res tenen a veure ni amb la defensa dels nostres drets ni amb la defensa, diguem, de la població. I, per tant, un món sense armes serà també un món més pacificat.
Clar. Entenc que tu dius que, o sigui, s'ha de desmilitaritzar tot el planeta, això ja estic d'acord. El confero és on hi ha les diferents opcions. La que tu ens expliques és la de, mira, jo ho promulgo amb l'exemple, em desmilitaritzo jo i espero que els altres facin el mateix.
Bé, aquesta és una part, i l'altra és ser més proactius, almenys col·lectivament, per recordar la cultura de la pau. El que és més greu és que ara hi ha un discurs, sobretot a través de la guerra d'Ucraïna, no, que s'ha anat apoderant perquè diguem, és molt unidireccional el que els polítics i els mitjans de comunicació expliquen, no, que està generant un rum-rum com que necessitem més armament per defensar-nos de què? Si nosaltres, diguem, per més armament que tinguem, si l'agressió és la que, no sé, poguéssim arribar en un moment en què ens agredís un altre, si realment necessitem més armament, no. O sigui, a la guerra d'Ucraïna el que no s'explica és que qui n'està traient el major benefici és Estats Units, no? Que és qui li voten i qui a més és el gran venedor d'armes al món i qui no està rebent l'impacte econòmic, sinó que l'estem rebent la resta de països europeus. Per tant, jo crec que hem de crear una ciutadania crítica també per lluitar contra la carrera armamentística. I en un moment doncs, on tenim moltes famílies patint i moltes economies patint doncs per la pujada de la llum, del gas i la baixada de salaris o salaris que han perdut poder adquisitiu, creiem que tenim un estat que ens hem d'invertir en serveis socials o en educació o en cultura de la pau, ha doblat el pressupost a l'armament, del qual també en fa negoci. Llavors, bueno, no sé, no? És com una mica contradictori.
Jos Ferreny, no sé si ho veus diferent.
Totalment d'acord.
Ah, també d'acord.
Ara mateix, i tant, els missatges ara que està donant amb la OTAN, els Estats Units, és que, per exemple, l'estat espanyol ha d'invertir encara més en armament. Ja som un dels estats que està gastant moltíssim en armes i encara que és la OTAN, doncs han augmentat amb aquesta excusa de Rússia, doncs ha augmentat aquest pressupost. Els americans no deixen de ser un lobby privat que el que els interessa és fer negoci i a més amb tot el que comporta amb el negoci de les armes, perquè les armes creen destrucció, creen pobresa, creen les guerres, Per tant, doncs, al final, el que realment s'aconsegueix no és pau, com deia la Gemma, sinó el que s'aconsegueix és més pobresa, més discriminació, etcètera. Per tant, vull dir, no puc estar més d'acord.
Ja, l'únic problema que veig aquí és que si jo no estic armat i el meu veí sí... és millor tenir armes per no haver-les de fer anar que no a l'inrevés, o no?
Perquè si el
teu veí... Gemma, ara t'estem perdent. No, el que deia és que, si jo estic ben armat, però no les faig anar, el veí potser s'ho pensarà abans d'invair-me, no? Si jo no estic armat, doncs potser no s'ho pensarà, Jos Ferreny.
No.
Parla
la Gemma.
És que la Gemma... Gemma.
Hola, em sentiu?
Ara sí, perdó. És que quan canvi de repetidor és entretalle. Dic que si jo estic armat, sí, però no les estic fent anar, però el meu veí ho sap que estic armat, potser s'ho pensarà dos cops abans d'invair-me.
Bueno, ja saps que no tenen exèrcit i sobreviuen perfectament sense tenir exèrcit. I l'altre és, si el teu veí té armes nuclears, també en tindràs tu. Si té armes bacteriològiques, també en tindràs tu. No?
Sí, no, t'entenc, i reitero que l'objectiu crec que s'hauria de desmilitaritzar tot el planeta, però clar, aquesta no és la realitat, per desgràcia.
Bueno, i a part de l'objecció fiscal, hi ha altres maneres també. Per exemple, no tenir els diners a la banca armada. O sigui, hi ha bancs que estan fent un gran negoci amb les armes. No tenim exèrcit per defensar-nos, ni tenim armes per defensar-nos. Tenim armes perquè és un gran negoci per la banca i per altres, no? I llavors això ho hem de tenir clar. No es fa per pensar en la nostra seguretat, sinó per els grans negocis. I l'altre és que estan comportant la mort de milers i milers i milers de persones i el patiment de milions de persones al món.
Yeah.
Com a éssers humans, el que hem de fer és apostar per la pau, doncs que ve una altra. I també per evitar el canvi climàtic.
Bueno, sí, el tema de la sostenibilitat i el canvi climàtic és una cosa que l'estem trepitjant de mala manera, les coses com siguin. Vull dir, una guerra contamina, i contamina molt. Però clar, quan hi ha pèrdua de vides humanes, doncs aquestes històries doncs com a que passen a segon terme. Ens queden 4 minuts. Gemma Casal, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, que estàs en ruta, i mira, encara hem tingut un so bastant estable, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Jos Ferreny, no hi veus cap matís? És a dir, escolta, no, gastem cada vegada menys amb armes i prou, i amb això en tenim prou, o aquesta situació es pot matitzar d'alguna manera?
Doncs el que s'ha, tal com deia la Gemma, s'ha de conrear amb l'educació, amb les accions, amb tot el nostre petit gra i gran gra de sorra per aconseguir que no hi hagi armes en aquesta cultura de la pau. I una cultura de la pau també, doncs, avui, ja que és el Dia Mundial de l'Activitat Física, l'Esport, la Cultura de la Pau, doncs sortir al carrer i participar en el munt d'activitats que es fan per això, per a que nosaltres tinguem bona salut i puguem tenir activitat física a dojo. La nostra ciutat i moltes entitats han organitzat, els CAPs han organitzat tot d'activitats per a que la gent participi i faci aquesta activitat física saludable per a tenir doncs una millor qualitat de vida.
No, sí, seria l'ideal. Que tothom que tingui alguna idea bèl·lica al primer moment se'n vagi a córrer o a caminar pel carrer i s'oblidi de la història. Però, clar, la realitat no és aquesta, per desgràcia. Per cert, ara que dius això, i abans d'arribar a les dues, des d'Esport Femení Lleida o des de Dona Balàfia, teniu alguna propera activitat que vulguis destacar?
Doncs avui mateix, en col·laboració amb el CAP 11 de setembre i amb el CAP Balàfia Seca Pardinyes, doncs s'ha fet tota una matinal d'activitat física amb un gran recorregut anillant tots aquests barris, l'11 de setembre fins al Secret Sant Pere, Pardinyes i Balàfia, i s'ha fet una cloenda, una festa fantàstica a la Passada de les Magnòlies, en tumba, en participació. I a la tarda tenim a la Núria Codina a l'Aula Magna de la Facultat de Medicina, on se farà una jornada amb muscle per parlar de l'activitat física i l'important que és per la vida de les persones. O sigui... I després, abans del centre cínic, a les 7 de la tarda, us animem a tots a tastar el body life, que és una modalitat diferent semblant al zumba. Per tant, us esperem a tots i a totes a partir de les 7 de la tarda davant del centre cínic de Balàs.
O sigui que aquest matí, després de la caminada, encara els heu rematat amb una classe de zumba.
Sí, els que han pogut participar, nosaltres hem deixat logística, però es veu que ha estat molt bona animada, a més en col·laboració, que això és lo fantàstic. Les estudiants de l'INEF, els CAPs, entitats diverses com nosaltres, Esport Femení, l'Associació Veïnal de Balàfia, Dona Balàfia, i un munt d'entitats que han col·laborat perquè aquest dia sigui espectacular.
Doncs Jos Farreny, presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, cuida't. Ah, escolta, no, i la setmana vinent és Setmana Santa, us dono festa.
Ah, val.
Sí, sí,
val.
Que veus dono festa i ja serà l'altra que estarem a dos dies de Sant Jordi, eh?
Oh, que bonic, que bonic. I el partit del Barça femení.
I partit del Barça femení. Cuida't força, una abraçada.
Gràcies, bona tarda.
En fi, hem tocat avui un tema polèmic, la veritat. Escolta, si vols dir la teva, tens el nostre número de WhatsApp, 664-526-180. I a més és que jo he encantat d'escoltar tots els punts de vista, només faltaria. 664-526-180. Envia'ns un missatge de veu amb aquest número de WhatsApp, 664-526-180, perquè de veritat que és un tema polèmic, però vaja, jo crec que, en el fons, una cosa sí que tenim clara i estem d'acord tots, que si no hi hagués armes amb tot el món, millor. Però clar, si uns entenen i d'altres no, aquí és on tenim el problema. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2. Demà hi tornem des de Cope Lleida a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar un bon dimecres.